Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez, comencem Herrera en Cope Lleida, com sempre puntuals a les 12:20. Estem a dimecres, a la meitat de la setmana, 28 de març del 2018, i hores d'ara, com ja ens van preveure també, pujant un pelet les temperatures a 17 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem la previsió meteorològica pel que ens queda de dia i també de cara a demà. Avui ho farem amb el Lluís Miguel des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També ens ficarem al dia de l'actualitat informativa i parlarem de processons avui, ja que estem ja dimecres sant, a la meitat de la Setmana Santa, doncs perquè pugueu conèixer les diferents opcions, horaris i el per què, eh? Parlarem d'aquestes processons. També escoltarem l'entrevista a Cosme Polito amb el Cosme Garcia i el Joan Bellmunt, que ens durà directes cap a la una amb una nova proposta dels nostres pobles. A partir de la una, al migdia, Lleida, amb el Joan Ramon González, els bocins d'història i els nostres carrers. A dos quarts de dues parlem de noves tecnologies a l'espai Infocope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. Però ara connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia. Lluís Miguel, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Les properes hores vindran marcades pels núvols prims, poc importants, tot i que al Pirineu es faran una mica més denses aquestes nuvolades al llarg de la nit, fins i tot amb alguna precipitació al voltant dels 2.000 metres d'altura pel que fa a la cota de neu. Ja diem, a gran part de la província, només alguns núvols prims poc importants. Les temperatures pugen la tarda del dimecres amb màximes al voltant dels 24 graus a Lleida, 23 a Balaguer, 21 a Tàrrega i la Seu d'Urgell, 17 graus a Vielha. Hem vist el dijous, seguirem tenint alguns núvols prims, sobretot quan més cap al nord de Lleida, amb alguna precipitació poc important a l'àrea del Pirineu. Cota de neu que baixarà una mica fins als 1.600-1.800 metres. El vent seguirà feble i les temperatures han de baixar una miqueta respecte a les d'aquestes hores properes. Estarem parlant de màxima de 19 graus a Lleida, 18 a Balaguer, 16 graus a la Seu d'Urgell, 17 a Tàrrega, 12 graus a Vielha. Tot plegat amb una nit que es mourà entre els 4 graus de Mitjaran i els 8 graus de la capital de la Terra Ferma.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Lluís.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Mira, que hem de començar parlant de successos. Ahir va morir un veí d'Agramunt després de caure d'esquena des d'un balcó. La víctima es deia Joan Bernaus i tenia 40 anys. També ahir a la tarda va quedar, a les 6 de la tarda, va quedar reoberta la A2, a l'alçada de Soses, al Segrià, tallada des de mig matí com a protesta pels empresonaments dels polítics catalans. Els Mossos van desallotjar la via a les 6 de la tarda, aproximadament, amb una càrrega policial. Endesa reforma la xarxa elèctrica de baixa tensió de Florejacs i Palou a la Segarra per optimitzar-ne el servei. La companyia ha substituït la totalitat del cablejat existent per gairebé 2,5 quilòmetres de xarxa trenada tant al casc urbà com als afores d'ambdues poblacions. I estem a prop ja del Dia de la Mona i els forners lleidatans confien vendre enguany unes 180.000 mones, una quantitat similar a la de l'any passat, però que fins i tot podria situar-se lleugerament per sobre si el temps acompanya, segons les previsions del Gremi de Forners de les Terres de Lleida. I un documental commemora el 25è aniversari de la recuperació dels armats d'Esterri d'Àneu. El film, dirigit per Ramon Alaró, exemplifica la cohesió d'un poble entorn a la recuperació d'una festa popular que es va deixar de fer a la dècada dels 60 del segle XX. Parlem d'esports amb Control Motor.
La informació esportiva per gentilesa de Control Motor.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Parlem d'esports, parlem de futbol, i és que Lleida repartirà prop de 275.000 euros, Lleida Esportiva, en primes en cas d'ascens. Jugadors i tècnics en cobraran 4.000 pel play-off i 5.000 més per pujar. I ho vam avançar ahir, però tornem a recordar-ho perquè és una bona notícia, la Final Four de la Copa Cers d'hoquei a Lleida es jugarà el proper 28 i 29 d'abril i per primer cop a la història el Lleida llista podria fins i tot guanyar-la a casa si finalment doncs, es dona aquest bon resultat.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I seguim avançant en aquesta setmana i també en el programa d'avui. Ara arriba aquell moment en el que fem memòria, recordant el que passava fa 25 anys. Ho fem ben acompanyats amb la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, bon dia.
Bon dia, un dia més aquí amb tots vostès.
Sí, i a més estem a la meitat de la setmana, d'una setmana laboralment parlant, doncs un pelet més curta, per tant, quasi bé podríem dir que estem ja acabant la setmana, però vaja, de moment estem al 28
estem
de març.
A dimecres.
Però l'any 93... que no era Setmana Santa, recordem, que ja ho vam recordar dilluns, de què es parlava?
Pues l'alcalde Maragall, de Barcelona, va demanar als alcaldes que poguessin retirar els carnets de conduir. Els municipis, municipis barcelonesos, o sigui de Barcelona, seguirien embargant els comptes. També va proposar que els impagats es resolgueren per via judicial. Els grups municipals de l'oposició van discrepar de la manera en la que es va dur a terme aquesta política d'embargaments que consideraven indiscriminada i amb nombrosos errors, perquè se veu que hi havia molts impagats. També Manuel Massana, exdirector del Banc Santander de Negocis i secretari de la Junta d'Administració de la Unió Esportiva Lleida, va acusar el banc de traficar amb diner negre. El Santander de Negocis va comercialitzar amb pagarés no autoritzats. El seu advocat va demanar al jutge la seva llibertat i que s'investiguessin les irregularitats. L'acusat, deia el seu advocat, ha actuat sota la política que li marcava l'entitat. També la Paeria demanaria al Ministeri d'Obres Públiques i Transports una doble via per l'AVE a Lleida. Estaven estudiant que els que no havien de parar circulessin per un bypass, clar, al sud. I el desenvolupament urbanístic de la ciutat tenia un dels seus eixos cap al sud. Per tant, l'alcalde Ciurana reclamava la variant el més aviat possible. El Departament d'Agricultura no convertiria el FES en reserva natural parcial. La Timoneda, a l'estar dins del PEIN, ja era una zona de categoria superior. La sol·licitud seria formulada pel grup socialista al Parlament. Dins del PEIN, l'espai seguiria sent una reserva de fauna salvatge. I acabem avui els arbres fruiters de Montagut i l'Horta de Soses. L'any 93 es van veure molt afectats per les gelades. Fonts del sector van quantificar els danys al voltant del 75-80%. Déu-n'hi-do.
Són molt vulnerables.
A final de març.
Clar, la primavera, març...
Enganye.
Són molt vulnerables encara els arbres, i clar, però ells segueixen el seu cicle i mira, passa clar el que passa. Mari Carmen, fins demà.
Fins demà.
Hola, Nora, ¿qué tal la Semana Santa?
Hola, Bea. Pues muy mal. Nos robaron en casa el día siguiente de irnos al pueblo y tuvimos que volver corriendo.
¿En serio? ¿Y cómo fue?
Pues me llamó mi vecina diciendo que tenía la puerta abierta y la cerradura forzada. Nos desvalijaron la casa entera.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I n'hem parlat al principi del programa. Evidentment, estem transitant per la Setmana Santa, una Setmana Santa que, com sempre diem, doncs te la pots prendre de moltes maneres. Normalment, doncs, potser el que es veu més o el que la gent exterioritza més és esperar els dies festius per buscar doncs, aquests dies de relax amb la família, amb els amics, marxar. Però també és veritat que això és la minoria. La majoria de la gent es queden a casa seva, a les ciutats, als pobles, i molts d'aquestes persones gaudeixen de les activitats de la Setmana Santa, que no hem d'oblidar que té una tradició mil·lenària i que, per tant, val la pena que hem d'anar recordant de manera doncs, anual. Avui amb nosaltres, ja ha estat amb nosaltres parlant de fer memòria, de recordar del que passava fa 25 anys, però ja, evidentment, li he dit que es quedés la Mari Carmen Salvador, que és la responsable del contingut religiós de la cadena COPE a Lleida. Mari Carmen, de nou, bon dia.
De nou, aquí està, bon dia.
I estem ben anem a parlar avui de processons, de les processons de Lleida. Evidentment, al llarg de la geografia espanyola, Mari Carmen, n'hi ha de molt famoses, de no tant... de molt folklore, de molta gent, d'altres més minoritàries, però és una tònica comú a tot Espanya, les processons de Setmana Santa.
Però aquí tenim les nostres.
Correcte.
Les nostres, de sempre. Tenim la processó del Sant Enterrament, que serà el divendres, i que té una tradició que només va tindre que parar durant la guerra, i després tenim la processó dels Dolors, que surt, doncs va sortir el passat diumenge, Diumenge de Ram, que habitualment surt el Diumenge de Rams cada any, doncs que també té una tradició de segles aquí a la ciutat de Lleida. Per tant, tenim les nostres processons. I ara també tenim, recentment, que ens en parlarà el senyor Gómez, que també és aquí amb nosaltres.
Bueno, ens acompanya el Pau García, que és membre de la Junta... Bueno, és president de la Congregació dels Armats de la Sang. Pau, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Espera, que ho tinc apuntat, Membre de la Junta de la Congregació de la Puríssima Sang, també,
De la Puríssima
Sang. Jo és que m'ho he apuntat tot ja. I el José Manuel Gómez, que crec que repeteix, que és germà major de la Confraria del Crist de l'Agonia i director del Secretariat de les Congregacions del Bisbat de Lleida. José Manuel, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
I però, escolta, d'un any per l'altre tens algun càrrec que no tenies?
No, són els mateixos.
Ah, són els mateixos?
Sí, sí, sí.
Em sembla que això de director del Secretariat de les Congregacions del Bisbat no te'l coneixia.
Sí, ja el Monsenyor Piris en el 2014...
A caram!
Ja em va nomenar i des de llavors que... De moment continuem amb el càrrec.
Doncs és el que anava a dir, que el senyor Gómez sí que l'art professor del silenci és de nova adquisició i que ell ens ho explicarà els anys que fa que surt, i aquesta doncs sí que és una nova incorporació a el que són les processons de Lleida.
Per fer-ho de manera cronològica, anem a parlar, José Manuel, de la processó que surt a les 12 de la nit del dijous. El Dijous Sant.
Sortim de l'església de Sant Martí, Dijous Sant, i ja fa 15 anys que fem la sortida.
15 anys, sembla que era ahir.
Efectivament, i a més passem pels barris, pel barri antic de la ciutat, passant pel carrer Cavallers, pujant pel carrer La Palma, i a més és una processó que la segueix molta gent amb silenci, amb respecte, i la gent acompanya en tot moment els dos passos que hi surten, que és el Crist de l'Agonia i la Pietat de Jaume I.
És una processó que jo recomanaria, perquè a més de les altres, que són meravelloses, no?, i tenen ja la seva tradició, però que és tan senzilla, tan humana, tan sentida, en una zona de Lleida que moltes persones diuen: jo no hi passo per allà, ui, quina... Això no és veritat. Això no és veritat. Ara està també molt renovada tota aquella zona, i és veure aquelles persones senzilles, que viuen també al centre històric de la nostra ciutat, com baixen de casa seva o com s'apropen a la professó, com surten als balcons i com senten i com estan en silenci. Vull dir que és una processó molt íntima, molt de Setmana Santa i molt, molt pietosa.
Però a més, com tots els actes on es reuneix força gent i es manté un silenci, transmet aquell... Jo no sé, a mi se'm posen els pèls de punta.
Efectivament, a més hi ha un parell de llocs emblemàtics dintre de la processó, que és la sortida, quan fa la sortida el pas de l'església romànica, que s'aplega moltíssima gent allà davant de l'església romànica per veure la sortida. Després, un altre punt, dic els punts de
sí.
pels que vulguin veure la processó, perquè allò de el callejear que hi ha tot arreu a tota Espanya per veure els diferents passos, aquí té tres punts importants per poder visitar, que és després el segon, a l'Oratori dels Dolors, quan fem una entrada a fer la reverència a la Verge, i allà s'aplega també moltíssima gent. Inclús algun any hem tingut que demanar que s'apari la gent per poder passar amb el pas, que a més és portat a Espanya per 20 persones, que aquest any ja porta ja 3 dones portant el pas. I després, un cop ja encarem la pujada del carrer La Palma, on s'han de fer diverses parades perquè el desnivell dels carrers
important.
És important, i ja porten un seguit de tros de processó, és la rompida del silenci, que es fa un cop acabada la processó, quan el Crist està entrant ja de nou al a l'església de Sant Martí. I aquells moments són puntuals i, a més, de molta concentració de gent, i durant tota la processó la gent ha anat acompanyant, inclús alguns que porten al públic, porten la seva espelma acompanyant tota la processó.
No, són d'aquests moments, home, aquests tres punts que ens has dit, doncs són aquells punts a tenir en compte, eh? si heu d'assistir. Escolta, aproximadament, a quina durada?
Aproximadament entre 2 hores i mitja, vora 3, més o menys. Sortim a les 12 i abans de les 3 normalment hem acabat. No tenim pressa, perquè no ens, ningú ens fica l'horari, però sí que més o menys l'itinerari s'estableix a les 12 a la sortida, aproximadament abans de la 1 ja estem a l'oratori dels dolors, i cap a les 2 i algo estem ja de tornada a l'església de Sant Martí.
Mm-hmm. Mari Carmen, hi has anat alguna vegada?
Sí, és emocionant, per això he parlat, perquè ja he anat, ho he vist i ho he viscut.
És que al final, aquí nosaltres des de la ràdio podrem explicar moltes coses, però s'hi ha d'anar.
A més, és un altre pas que porten a ombros, vull dir, n'hi ha tres de passos que es porten a ombros: la somereta, el cris jacent, que és de la sang, de la puríssima sang, i el cris de l'agonia, que és aquesta que surt el dijous sant i que també és portat a ombros.
Dèiem que parlaríem cronològicament, després arribem a divendres sant i a les 9 del vespre, Pau, García, vosaltres...
Sí, sortim a les 9 del vespre,
des de Sant Antoni.
De fet, els armats ja formen, que són els primers a sortir, ja formen allí l'Avinguda Catalunya per encapçalar la processó. O sigui, sempre hi ha tradició de fa moltíssims anys que els armats de la sang encapçalin la processó del Sant Enterrament. Això ja és així. Llavors, no comença la processó quan comença el prior de la congregació és el que dona l'ordre, després de demanar el permís al bisbe, doncs a continuació dona l'ordre d'engegar la processó, i el capità corresponent és el que fa engegar els armats, i a continuació venen tots els altres passos darrere.
Vosaltres sortiu Avinguda Catalunya cap amunt, per entendre'ns.
Avinguda Catalunya, després carrer Lluís Companys, carrer Unió, carrer Templers, de carrer Templers baixem fins al carrer Acadèmia, al carrer Acadèmia pugem amunt, i allí on hi ha Santa Maria Magdalena, l'església de Gardeny, Santa Maria de Gardeny, llavors enfilem el carrer Alcalde Costa i tot recte una altra vegada fins a tornar a l'església de la Sang.
Molt bé.
L'església de la Sang, que és l'església de Sant Antoni.
Sí.
Perquè l'església de la Sang tothom la coneix com l'església de la Sang, però, de fet, aquesta església es diu església de Sant Antoni, perquè la congregació de la Puríssima Sang la va comprar a l'ordre dels antonians. Els antonians eren l'ordre que eren els propietaris d'aquest edifici. Mm-hmm. Ho dic com a informació.
Sant Antoni que presideix l'església.
Precisament és per això es fa la festa de Sant Antoni a l'església de Sant Antoni, encara que tothom la coneix per la de la Sang, que es fa la missa, es fa després la benedicció dels animalets i la tradició que es fa cada any, doncs es fa a l'església per aquest motiu, perquè és l'església de Sant Antoni.
Pau, quants armats sou?
Uns 133 aproximadament, entre banda i armadets petits i grans, uns 133 aproximadament.
Clar, amb el José Manuel no ho hem parlat, i ara que has dit tu, Pau, el tema dels armadets, el relleu generacional és complicat en tots els àmbits, eh? Sí, m'estic donant compte des d'aquí a la ràdio, Mari Carmen, a nivell d'associacions, a nivell de tot, eh? Religiosos o no, però suposo que no és una excepció els vostres casos.
Hauríem de fer una pregunta: on són els judes?
Sí, a veure, algun lloc o altre estan?
Sí, nosaltres tenim un grupet, com m'ha dit el Pau, d'armadets. Nosaltres tenim un grup de penitents petits que són, normalment són els fills de la gent que ja hi participa, i que van acompanyant també el pas. Els donem petites tasques per tal d'il·lusionar-los, com és portar l'incenciari, portar
alguna coseta
perquè ells estiguin ocupats durant la processó. I la veritat que es nota, els que participen de petits, després, encara que hi hagi una etapa de la vida que volen fer altres coses, sí que després han acabat i s'hi tornen a apuntar al carro de la confraria, no? Que suposo que també li deu de passar als armats, no?
Sí. Els armadets aquests, quina edat tenen?
Home, a partir de 7-8 anys surten. 7-8 anys? Sí. 7-8 anyets, perquè si no és molt pesat.
Em consta que després hi ha un impàs dels 17-18 sí. fins allà als 30 i escaig.
Sí, sí.
Que, escolta, els haurem de perdonar en aquesta edat.
Que volen anar a la platja i volen anar a altres llocs per Setmana Santa.
La discoteca primant sí. aquella
setmana. És normal, això.
Però sí que és, veritat que els adolescents o la gent jove que ho ha fet de jove és més sí. probable que a partir dels 30 i escaig puguin tornar.
És que jo sempre dic que les tradicions les has de sentir. I jo sóc de l'època que sempre deia que primer el nostre i després el de fora. I això ho vaig aprendre fa molts anys d'un senyor que es deia Salvador, es diu Salvador Escamilla, que feia radioscop, era un gran periodista i un gran personatge de la ràdio.
I
jo recordo que ja era petit i sempre deia primer el nostre i després el de fora. I això sempre ho he sentit dins meu i he procurat participar de totes les tradicions de Lleida. Quan dic totes, la majoria.
Lo de casa nostra. Sí. Lo de casa nostra.
Efectiu.
I això falta una mica a la joventut que ho assimili i que s'impregni, no? És per dir un símbol, no? És com el futbol, no? Si tothom mm-hmm. és del Barça, però, home, siguis primer de Lleida, després
sí,
del Barça.
Clar.
Me sembla que hem d'aprendre això a Lleida.
Bueno, això ho podem extrapolar també al anar a veure processons, que de vegades hi ha gent sí, que fa molts sí. quilòmetres per anar a veure una sí, que surt a la sí. tele o que és famosa.
Sí, estic d'acord.
Però potser no hem vist la de Lleida.
No hem vist la de Lleida.
Sí. Primer veiem la de Lleida, primer o l'any següent, és igual, però vull dir, veiem-la. Que és el que dèiem amb la Mari Carmen, de poder-ne parlar és perquè hi he anat primer.
Sí, jo crec que aquí, la meva opinió, és que tant amb l'ordre sobretot, que és de cara a la política, políticament parlant, jo crec que no s'ha fet prou, vaig al meu entendre, per promocionar les processons de Lleida. Tarragona la tenen molt promocionada, hi ha llocs que hi ha una gran promoció de les processons, i aquí a Lleida no sé el per què, no ho he entès, perquè jo porto molts anys participant a la processó del Sant Enterrament, no sé el per què la gent se desplaça a veure la de Tarragona i no es queda a veure la de Lleida.
S'ha de promocionar i a més s'ha d'impregnar els que pugen, a les mateixes famílies. És que nosaltres també tenim un deure, els pares i els avis, d'impregnar aquesta de... Perquè si a casa no es viu, si a casa no s'ensenya, aquests joves no ho faran.
Exactament.
No ho faran, i es veu al carrer els que anem a veure les processons habitualment sí. i volem anar sí. a veure-ho amb respecte sí. i hi ha persones, jo mateixa amb els meus fills, amb els meus nets al costat explicant la simbologia de cada, sí. de cada pas
però,
no?
però és
de
que aquests
cada...
moments, Mari Carmen, són impagables això que fas tu eh?
però...
no, llavors... que és molt important això que qualsevol net escoltarà abans el padrí o la padrina que no pas llegir-ho sí. o que li vingui d'allò, aquesta tasca que fas, Mari Carmen, és impagable.
Bé, però aquests després ho sabran i aniran.
Correcte.
Perquè anàvem amb la
sí,
padrina.
Sí.
Vull dir, això dels joves tot neix de la família.
Sí, sí.
En tots els àmbits, eh?
Sí, estic d'acord.
Sí que s'ha fet ara en els últims anys i es porta... anem una mica endarrerits comparant, per exemple, com deia, amb Tarragona, però sí que s'han fet petits avenços, a dir, abans no es feia un cartell conjunt de la Setmana Santa, ara ja es fa, no es feia un programa unitari intentant acoplar totes les activitats que es feia, ara ja es fa. Bueno, hem de seguir caminant i clar, tot no podem fer en poc temps, però mica en mica, a més, aquí
ja... No s'ha de fer la marca Setmana Santa de Lleida.
Clar,
bueno, ja estem...
Jo crec que el que està a la platja, li és igual fer 10 quilòmetres més o menys per anar a veure un any la de Tarragona i un altre la de Lleida, per dir alguna cosa, no? Pues això, hi ha molta gent que ho busquen. Jo ho veig que està per la muntanya. Hi ha gent que es desplacen, que estan per uns pobles de la muntanya i se'n van a veure la d'Esterri d'Àneu.
Sí.
Jo l'he vist també, la d'Esterri d'Àneu.
Jo també l'he vist.
Hi ha algun hotel de la ciutat que ja promociona
Correcte.
També... conjuntament a l'acte, per exemple, de la processó del divendres i la processó del dijous conjuntament amb una nit d'hotel i un pack turístic ja complet.
És que s'ha de fer, això s'ha d'avançar, és una de les coses, que sí. és un deure que tenim.
Doncs vinga, potser per aquest any ja no hi som a temps, però ens hem de recordar de cara a l'any vinent. Ha estat amb nosaltres avui el Pau García, president de la Congregació dels Germans de la Sang. Pau, gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
I el José Manuel Gómez, que és germà major de la Confraria del Crist de l'Agonia i també director del Secretariat de les Congregacions del Bisbat de Lleida. José Manuel, gràcies per
Molt
estar
bon
amb nosaltres.
Molt bon dia i bona Setmana Santa.
Mari Carmen Salvador, escolta, segueix fent aquesta tasca.
Sí.
Segueix fent aquesta tasca.
I a més te convido a fer-la tu.
Sí. Bueno, jo potser vindré un dia amb tu
que
i llavors n'acabo d'emprendre.
Quan vulguis. Tens dos nens molt macos. muñecos i que estan en una edat que ficaran una orella i com que són una esponja ara...
És que els nens ho són tots, aquesta edat.
Llavors, doncs ho captaran tot. Quan vulguis, estàs convidat al costat meu.
Gràcies, Mari Carmen.
Gràcies, Ricard.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I estem a punt, ens falta menys d'un minut per arribar a 3/4 d'1 d'aquest dimecres 28 de març i tot i que és Setmana Santa, bueno, tot i que és Setmana Santa, però evidentment seguim la programació habitual. Comencem ara l'entrevista a Cosme Polita. Cosme.
I bé, Ricard, mira per on, que dimecres sant i també tenim l'entrevista cosmopolita. Per què no? És bona possibilitat dels que estan a casa, els que estan de vacances, aquells que no han sortit o aquells que han sortit i estan en un altre indret o han vingut a visitar-nos a Terres Lleidatanes, sàpiguin de què va aquesta entrevista. Per aquells que no ho sàpiguin, aquí a la cadena Cope de Lleida els oferim una entrevista cosmopolita, que vol dir que descobrim una mica més els nostres personatges per dins. Sàpiguen com són, us coneixem per la seva obra, per la seva petjada, però potser no coneixem tal com és per dins. Avui tenim la possibilitat de parlar amb una artista pictòrica. Ella es diu Teresa Camí i Mateu. És nascuda a l'Alta Ribagorça. I ara fa poquets dies li feien el lliurament d'un premi suficientment important. Un premi que parla de grans persones de Lleida. Avui parlem a la Teresa. Benvinguda i bon migdia.
Hola, bona tarda, moltes gràcies.
Bueno, doncs tenim la possibilitat de poder saludar. Tu vas néixer l'any 84 a l'Alta Ribagorça, concretament a la població de Vilaller, una població molt estimada per tots nosaltres a l'Alta Ribagorça, i te caracteritzes perquè t'agrada el món de l'art, no? I te vas especialitzar en pintura a l'oli en principi, però després vas anar canviant. A veure, explica'ns una mica on vas néixer i a la seu d'en quina família.
Val, mira, doncs, bueno, soc nascuda a Vilaller. Vilaller és un poblet molt, molt maco, recomano a tothom que ho visiti perquè és un lloc molt natural, molt, transmet molta pau, és a l'Alta Ribagorça, un lloc preciós, i, bueno, hi vaig viure fins als 10 anys, llavors ja em vaig traslladar aquí a Lleida. I, bueno, jo des de molt, molt petiteta sempre m'ha agradat moltíssim tant escriure com pintar. Vull dir, és una cosa que és molt curiós perquè ja de ben petiteta sabia que ho havia de fer, vull dir, els meus pares m'ho expliquen que ja, bueno, tota la vida. I llavors, doncs, bueno, sobretot el que he desenvolupat és el tema de la pintura. Vaig començar a pintar una mica així més seriosament quan tenia 15 anys i, bueno, tota la meva vida, doncs, ho he anat desenvolupant. Soc bastant curiosa, m'agrada provar-ho una mica tot amb el tema artístic i llavors doncs, he provat moltes tècniques, moltes temàtiques i això bueno, doncs, m'ha permès desenvolupar-me i penso que agafar doncs, certa professionalitat en aquest sector.
Hi ha una cosa que em va sobtar i era la teva personalitat amb, bueno, doncs, amb la pintura i la figura humana. Per què apostes per això en principi?
Bueno,
perquè fes en gran format, obres en gran format, no coses petitetes.
Sí, és que és curiós perquè vaig començar una mica potser al revés, perquè em va agradar sempre pintar en gran format. No sé, me sentia doncs, que eren espais més grans, on jo hi podia posar la mà, on podia la mà sencera, vull dir que eren espais que me permetien potser mirar més els detalls, no?, d'allò que pintava, perquè era un espai més gran. Llavors, bueno, el tema, la veritat és que tampoc és que m'hagi centrat exclusivament en la figura humana, eh? Estic bastant explorant no només la figura humana, sinó també, per exemple, el tema arquitectònic, estic ara treballant últimament a l'aquarel·la. Bueno, el tema de la figura, més que de la figura, he estat explorant el tema de la dona representada pictòricament, no? I ho he fet, doncs, perquè la figura, quan veiem una figura en un quadre, sempre ens hi sentim representats, no? I és una forma de connectar més amb les emocions de lo que ens transmet aquell objecte. Llavors, la figura femenina, com que jo també soc dona, doncs m'ha permès, a través de la pintura, doncs, explorar molt l'interior femení, les seves emocions.
És profunditat reflexiva la teva, no?
Sí, bueno, intento que els meus quadres, hi ha gent que a vegades ho capte més o menys, no?, però tenen una profunditat. Els quadres que faig sempre tenen un sentiment, abans de fer-los treballo, allò que hi vull dipositar, per mi és un treball molt emocional, les pintures que faig, i llavors intento això, traspassar-ho a la pintura, i de fet aquesta no sé, diguem-ho, aquesta mena d'energia, doncs acaba estant al quadre, no? I és una cosa que es transmet, però es transmet d'una forma que no es pot explicar molt en paraules, vull dir, a través de l'observació i del sentit d'aquell quadre que després ocuparà un espai i transmetrà aquella emoció en aquell espai on estarà ubicat.
Per canviar de xip una mica, sí. I després d'haver conegut una mica com ets, les obres teves se veuen de diferents ulls des de Barcelona, Lleida o Màlaga, que has fet exposicions? Els malaguenys ho veuen diferents als lleidatans, per dir alguna
cosa? Sí, sí, vull dir, a cada indret veus que tenen una forma, una sensibilitat diferent, no?, entorn l'art. No, vull dir, a tot arreu s'aprecia molt, però potser quan vaig estar a Màlaga, allí era una zona on valoraven molt potser més el tema del realisme. Els agradava, vaig notar que els agradava molt més això, no? Les quadres que fossin bastant realistes. És una cosa que els va agradar, per exemple, molt de la meva obra. I aquí, a la nostra zona, trobo que són més, hi ha una sensibilitat més plàstica, que potser entra una mica transmesa per les obres modernistes que trobem a Barcelona, que són més abstractes, no?, tot això que tenim aquí al nostre voltant.
Més Gaudí, vamos.
Sí, 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 realment ens influencia molt més del que ens pensem, eh? I sí que això es nota a l'hora d'interactuar amb el públic, notes aquesta percepció una mica diferent. Aquí entenem més l'abstracció, entenem una miqueta més, penso, des del meu punt de vista i del que jo he viscut, que no vull dir que en altres llocs no, vull dir, quan vaig anar allà sí que vaig trobar això, que els agradava molt el realisme, l'entendien més.
Teresa, eres un trasto de petit o no?
No, era molt bona i molt tranquil·leta.
Sí?
Sí.
Era d'aquelles que complies a casa o era d'aquelles que ja te vas dir, bueno, jo quan puc escapo?
Ui, jo vaig marxar molt jove de casa, sí. Vaig marxar molt jove, vaig ser molt valenta, molt aventurera i, bueno, sempre m'ha agradat molt...
Era per tu o pel nòvio que vas conèixer?
No, per mi, vaig anar...
Vale.
Tenia, pues mira, ganes de... Bueno, sempre he sigut molt independent i això, he tingut molta curiositat i molta empenta, i llavors, pues, mira, em vaig aventurar i la veritat és que va ser... Bueno, va ser una molt bona experiència i de molt de responsabilitzar-se, no?, també d'un mateix, un molt bon aprenentatge.
Però la gent no t'ha quedat gaire de l'Alta Ribagorça, eh?
No, quan vaig venir aquí sí, eh? Quan era més petita sí que tothom em deia, els nens a l'escola parles molt raro, però bueno, mica en mica és que, bueno, amb els anys ja vas a l'hora de parlar
després,
i tal, ja se't va...
Després ho comprovaré al finalitzar.
Vale.
Llegies molt, anaves més al cinema, veies més televisió, anaves de discoteques, com t'has caracteritzat?
Pues sempre he sigut molt, molt lectora. M'encanta llegir, de fet, bueno, és una cosa que continuo fent moltíssim, i, bueno, sempre he llegit molt, eh? A veure, també he sortit i també he disfrutat moltíssim, però bueno, potser, de fet, em caracteritzava, tothom ho deia, no? Des que sempre estava amb un llibre a la mà, és algo que m'ha agradat molt i m'ha portat molt a la meva vida, els llibres.
Ets una persona molt jove, avui en dia, en el món de l'art, no és fàcil fer-se un forat. T'has trobat aquells que han intentat de parar-te i de dir, això deixa-ho, no?
Bueno, m'he trobat sempre amb persones, doncs, que... Clar, que tampoc... bueno, que tenen el desconeixement, no? I des del desconeixement potser tenen la por, no? El dir, ui, això és molt difícil, o això és un somni, o... Però, clar, també he tingut la sort de molt aviat conèixer, doncs, a grans pintors, a persones que fan el que jo vull fer o que estic fent, i llavors són aquestes persones les que jo m'he escoltat, no? Les que jo he admirat i he seguit, i són les que m'han donat la força i sí que és un món, bueno, difícil, més que difícil, pues que, bueno, que demana molt de tu, no? Però si realment tu estimes i ho vols fer, doncs penso que això és el més important, més que sigui difícil o fàcil.
Anem a buscar una altra cosa, fas bé els quadres, però de cuinar què tal cuines?
Molt bé, m'agrada molt cuinar, també és una cosa molt creativa i també m'agrada molt, sí. Sobretot pastissos, coses dolces.
I caragols, que caragols fas?
Els fa més el meu home, però també m'agraden molt i... Sí, no els cuino tant jo, però també en menjo molts.
I veus més vi, cervesa, cava,
pues,
què prefereixes?
No, soc més de vi, no soc massa de begudes amb gas.
I en quant a la festa, quan surts de Gresca, què t'agrada anar a veure una pel·lícula bona d'estrena, un concert?
Pues mira, quan surto soc més d'anar, pues, a fer un veure amb algun espai així íntim per poder parlar i si no, pues, també a veure algun concert, això també.
T'he comprometre una mica, ja que estàs a Lleida fa molts anys.
Sí.
Tu saps on està ubicada una imatge a la ciutat de Lleida de Gaspar de Portolà? Te pillaria, ja sabia que te pillaria.
Sí, me sona molt, com si ho sàpigues, però ara no sé on és, ho sento.
Si entres per l'Arc del Pont, Indivili Mandoni, quan entres al porxo del Teatre Principal.
Ah, vale.
Sí o sí?
Ah, pues, no ho sé, pot ser, ho aniré a veure.
Ah, doncs mira, veus.
Mira, cada dia s'aprèn una cosa nova.
Hi ha un drac a la ciutat de Lleida molt gran, molt gran, molt gran, que els nanos, quan no mengen, diu que se menjarà aquest personatge i que li tenen els xumets. Com es diu?
El marraco?
Molt bé, aquesta sí,
M'està fent aquí prova,
T'he ficat a prova, sí senyora. Doncs per acabar, jo vull que em faiguis a mi ara una pregunta al que t'ha entrevistat, però que me la faigis amb la teua llengua de l'Alta Ribagorça, vinga.
Ui, no podré, ja...
Bueno, va, que sàpigues, vinga, va, així t'acabo de comprometre.
No et podré parlar amb llengua, amb l'Alta Ribagorça, no crec.
Alguna parauleta, vinga, va.
No, és que de veritat...
Venga,
no me'n recordo massa de...
Pues venga,
a més, és que la gent que vaig allà pensa que allà hi ha gent que tampoc no tothom ho parla, Ja és més allà la gent gran i tal, i els joves... ja no parlen tant...
Bueno, pregunta'm el que vulguis. Vinga, va, ràpid.
Vale, pues...
Això, és difícil, No és fàcil. Jo no pinto quadros...
Bueno, si haguessis d'anar a sopar amb algun personatge, a quin personatge escolliries?
En aquest moment?
Sí.
Ui, doncs en aquest moment m'agradaria anar amb el Sant Pare. Sí, m'agradaria anar amb el Sant Pare, sí.
I per què?
Perquè tindria moltes coses a preguntar-li, a dir-li, i que ell m'hi pogués aconsellar. En aquest moment me donaria pau i tranquil·litat, que no en tinc gaire amb tot això que està passant.
Molt bé. No? Perquè... Bon acompanyant.
Sí, jo penso que és una figura que com és de tots, aquest no està a favor de ningú, està a favor de les persones i dels valors, seria una persona que em deixaria bona empenta i bona petjada per tindre un gran record, no? I després potser ho podria vendre. De fet, ho faig, no?
Molt bé.
El que passa que no se caracteritza per estar a favor d'un ni dels altres, sinó de les persones, que és molt interessant.
Sí, bueno, l'important és estar...
No sé si esperaves aquesta resposta, estic segur que no.
No, però m'agrada molt, sí.
Bueno, pues està bé. A mi m'ha agradat estar amb tu, Teresa, Camí i Mateu. Felicitats per la gran persona de Lleida que et van donar els Armats de Lleida, que van compartir amb tu un sopar molt agradable i que, a més, vas conèixer amb un premiat de la teva infantesa, que era l'amic l'Atleta El Soler, que el vam tindre aquí fa 2 setmanes.
Sí, una persona que aprecio molt.
Moltíssimes gràcies i que tinguis una molt bona Pasqua a tu i la teva família.
Igualment, moltes gràcies, Cosme.
Vinga, adéu-siau. Doncs, miri, han tingut avui la possibilitat d'estar amb una persona interessant, no? Una persona que ens ha explicat la seva vida, una artista pictòrica que ha canviat les seves especialitzacions, que primer treballava als olis, després ha canviat els pastels, les aquarel·les... Bueno, pues, és interessant de conèixer com ha viscut i com viu. Avui la pregunta no me l'esperava. La propera setmana tornarem a estar aquí el dimecres proper, ja serà dimecres de Pasqua, i llavors estarem molt contents de poder retrobar-nos. Jo tinc un correu que és cosme@copelleida.com i el WhatsApp del meu company ara mateix els diu, Ricard, que ho passis molt bé i feliç Setmana Santa i millor Pasqua.
Igualment. Gràcies, Cosme. El nostre número de WhatsApp, ja ho sabeu, és 664-526-180. A punt d'arribar a la una, com sempre ho farem amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Joan, ja estem a la meitat de la setmana. Cap on anem avui?
Mira, anirem a l'Alt Urgell i t'he de dir que el poble que anem a Perles. Quan vaig arribar a la població i vaig veure aquell absis de l'església romànica, aquell campanar d'espadanya, em va impactar tant que sempre li porto un gran record d'aquesta població. Per tant, avui anem cap a Perles. El poble de Perles conserva aquell regust tradicional de poble de muntanya, de poble petit, i que guarda en cada un dels seus racons una agradable sorpresa per al visitant. La seva demografia és baixa, ja que ens assabenten en el dia que hi hem pujat que els seus habitants no arriben a la 12.5, per tant, no massa gent. On és? Doncs mira, baixant des d'Organyà en direcció a Coll de Nargó, en ser a mig recorregut ens cal agafar la carretera que porta a Alinyà i que arriba fins a Sant Llorenç de Morunys. Un cop hem passat al costat esquerre del riu Segre, la carretera es va enfilant pausadament i agradablement, i amb esperit d'observació anireu descobrint que cada pujada, cada baixada, cada raconada és única. Com única és la visió de la parròquia, o de l'església, petita i bonica, de Sant Romà de Perles. L'església conserva el seu absis i un petit campanar d'espadanya de dos ullals, dels quals només en un hi ha una campana. Al seu voltant hi ha el fossar. La parròquia de Perles se cita ja a l'acte de consagració de la catedral d'Urgell. Això no obstant, les dades documentals que es tenen del lloc són de mitjans del segle XI, concretament de l'any 1051, unes dades que 4 anys més tard es repeteixen més extensives. Cal dir que el poble és situat a la dreta del riu de Perles, el qual és afluent del Segre per la seva esquerra. I menció especial de l'ermita de Santa Pelaia, la qual ha estat molt ben arranjada, i que cal dir que en el moment de les obres s'hi va trobar un reliquiari fet amb fusta de notable valor. Per tant, avui podeu aprofitar per prendre la nota de Perles i arribar-vos-hi aquesta Setmana Santa. I la dita d'avui ens parla de construccions i de que el temps ja allarga. Diu, quan la casa voldràs obrar, al març l'hauràs de començar, perquè el dia doncs, ja és més llarg i ja permet fer més hores de treball.
Gràcies, Joan.
Adéu.
Anem directes cap a la una. Abans, però, us informo que a la xarxa viària lleidatana no hi ha cap mena d'alteració pel que fa ni a meteorologia ni a talls de manifestacions hores d'ara, per tant, cap mena de problema, a part de les obres habituals. Busquem les senyals horàries de la una.
Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Los independentistas aprueban en el Parlamento una nueva resolución sin efectos prácticos. Con los votos de Junts per Catalunya, Esquerra y la CUP, han acordado el derecho de Puigdemont y los otros dos candidatos fallidos, Jordi Sánchez y Jordi Turull, a ser investidos como presidentes de la Generalitat. A esta hora continúa el debate. Estamos en el Parlamento de Cataluña. Andrea Guerrero.
Acaba de ser rechazada la propuesta de resolución de Ciudadanos en la que, entre otros puntos, se solicitaba la dimisión del presidente de la Cámara, Roger Torrent. Precisamente el PSC ha sido uno de los partidos que ha votado en contra. La portavoz parlamentaria del Partido Socialista, Eva Granados, ve la propuesta de Ciudadanos como una iniciativa inútil.
Curiosa petición que consideramos inútil ante la constatación evidente de la voluntad mayoritaria de este Parlamento de que el señor Torrent sea presidente.
A Granados también le ha resultado curioso que Ciudadanos no formulara esta petición en el pasado mandato cuando Carme Forcadell también vulneraba el reglamento.
Mientras tanto, la exconsejera de Educación ha reunido más de 100.000 euros en 2 horas para pagar su defensa jurídica en el Reino Unido. Clara Ponsatí se ha entregado esta mañana voluntariamente a las autoridades escocesas. Comparecerá esta tarde ante un juez de Edimburgo. El abogado de la exconsejera de Puigdemont habla de persecución política.
Vemos estos cargos como una persecución política y un intento sistemático de obstaculizar el espíritu del pueblo catalán y su deseo de libertad. Ella no cree que los tribunales españoles puedan garantizar independencia, derechos humanos y justicia.
Desde el PSOE niegan la falta de democracia que denuncian los separatistas. La presidenta de Andalucía recuerda a los independentistas que además de derechos tienen deberes.
Hay que exigir los derechos y cumplir con las obligaciones. Y determinados responsables públicos en Cataluña ni están haciendo una cosa ni la otra. Y cuanto antes acaben con este sainete y dejen de hacerle daño a Cataluña, a España, a la democracia y al Estado de Derecho, pues mejor para todos.
Y nueva operación de la Policía Nacional contra el yihadismo. Los agentes han desmantelado una red que comerciaba con obras de arte expoliadas en Libia y que servían para financiar a los terroristas. Más datos, Juan Baño.
Es la primera vez que se detiene a quienes trafican con obras de arte robadas por los terroristas de Estado Islámico en los países en conflicto. Esos beneficios económicos sirven efectivamente para llenar las cuentas de Daesh. En Barcelona han sido detenidas 2 personas. Uno de ellos es un experto en arte antiguo que incluso concedía entrevistas en medios de comunicación o participaba en foros académicos para denunciar la destrucción de las obras de arte por el yihadismo radical, o sea, que no ignoraba lo que estaba haciendo. La policía se ha incautado en 5 registros, uno de ellos en una nave en Argentona, de numerosas obras expoliadas en Libia, de origen cirenaico, tripolitano, 7 mosaicos, sarcófagos, piezas de origen egipcio. La investigación comenzó en 2016, tras detectar unas irregularidades en los expedientes de obras importadas e incluso facturas falsas sobre esas compras. Finalmente se pudo confirmar su procedencia, aunque las camuflaba como objetos sin valor o haciéndolas llegar a nuestro país a través de terceros países. Las vendían en galerías que regentaban en Barcelona.
Es miércoles santo, 28 de marzo, en el que están pasando más cosas que te cuenta en este Mediodía COPE Antonio Raiz.
Las mujeres son mayoría en la carrera judicial española. En concreto, suponen el 53%, el mismo dato que representaban los hombres hace 10 años. Así consta en el informe sobre estructura de la carrera judicial publicado por el máximo órgano de gobierno de los jueces. En el envés de este informe, comprobamos que las mujeres siguen siendo minoría en los órganos de más responsabilidad de la judicatura. En el Supremo el 14%, en la Audiencia Nacional el 38% y en el Juzgado Central de Instrucción el 16%. La Policía Nacional la ha detenido en Mallorca a los responsables de una empresa cárnica. Están acusados de distribuir alimentos en mal estado. Los agentes han intervenido más de 50 toneladas de productos congelados caducados, algunos desde hacía más de 3 años. Se distribuían en restaurantes, en hoteles y centros escolares de la isla. Y los 34 subsaharianos rescatados hoy al sur de Motril, en Granada, han llegado en buenas condiciones de salud al puerto granadino. No descartan que haya algún menor de edad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y hoy en El Espejo habláis de cómo son las celebraciones propias de estos días en países en los que la fe católica no es la religión mayoritaria.
Mira, si nos preguntáramos por lugares en los que las iglesias están a rebosar estos días, pues estoy casi seguro que no se nos iba a ocurrir pensar en países como Omán o los Emiratos Árabes Unidos. Y sin embargo es así. En la región de Arabia Meridional viven cerca de 1 millón de católicos, todos, naturalmente, de nacionalidades extranjeras, filipinos, sirios, iraquíes, egipcios y jordanos, que han llegado a la región por motivos de trabajo. Gracias a la relativa libertad de culto concedida por los emires del Golfo Pérsico, la vida de la iglesia es allí muy activa. Desde la fiesta de San José, que es el patrono de la Catedral de los Emiratos, hasta la misa del Domingo de Ramos, las celebraciones han convocado a comunidades enteras que incluso han venido de lugares remotos. A pesar de las preocupaciones de la vida cotidiana, de la crisis del empleo y de la incertidumbre ante el futuro, no quieren perderse la celebración semanal de la misa. Vamos a contar toda esta historia en un ratito en El Espejo.
Pues en una media hora aproximadamente estaremos atentos. Gracias, José Luis.
Y hasta luego.
Y en los deportes, resaca triunfal de la selección española de fútbol tras su histórica victoria ante Argentina. Los de Lopetegui, la verdad es que acaparan hoy todos los titulares y también los elogios, Eri Frade.
No es para menos, resuenan esos ecos del España 6-1 en el último amistoso de la selección antes de que Julen Lopetegui decida qué 23 van a representar a la roja en el Mundial de Rusia, para el que quedan 78 días. Reforzadísimo Isco, 3 goles, que reconoce que con España tiene la confianza que no ha sabido ganarse con Zidane en el Real Madrid. Reforzadísimo Iago Aspas para hacerse con un puesto en esa lista definitiva en la que parece que a día de hoy quedan 4 puestos que adjudicar y que tiene 19 fijos. Los futbolistas internacionales de la Liga tienen que ir reenganchándose a la disciplina de sus clubes. El campeonato vuelve el próximo sábado, no hay partido de viernes. Será importante ver cómo está Leo Messi en lo anímico y en lo físico tras ser baja en el partido de anoche en el Metropolitano y el viernes pasado ante Italia por una sobrecarga. Se le va a preguntar a Valverde, el míster del Barça, en un acto solidario que va a tener lugar en Sabadell a partir de la 1:30. También habrá que ver cómo está la enfermería del Atlético y Diego Costa, que se llevó un buen golpe en la consecución del 1-0 de España. Antonio Ruiz.
Hola, bueno, pues hay buenas noticias, según ha podido saber la cadena COPE, a pesar de lo aparatoso del trompazo en la jugada del gol, a pesar de que tuvo que ser sustituido y no salió en el descanso, y a pesar de que salió cojeando en el estadio Metropolitano, la noticia es que solo sufre una fortísima contusión, y la esperanza y la idea dentro del vestuario es que pueda llegar para participar el domingo frente al Deportivo a las 20:45.
Lo que él mismo decía en la zona mixta, hielo y a funcionar. Hoy juega vuelta de cuartos de la Liga de Campeones femenina el Barça, que tendrá que remontar un 2-1 ante el todopoderoso Olympique de Lyon, es a las 7 en el Mini-Estadi, y hoy puede ser campeón de la Liga Sobal de balonmano otra vez el Barcelona, si gana en su visita a Cuenca.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem ara al migdia a Lleida, però ja saps que t'acompanyem cada dia, de dilluns a divendres, des de les 12:20, des de Lleida, amb gent de Lleida parlant de coses de Lleida, de tota la província. 7 minuts per sobre de la 1, estem a la meitat de la setmana, dimecres 28 de març del 2018. Hores d'ara hem guanyat ja 2 graus, 19 graus a la ciutat de Lleida, una temperatura excel·lent per aquesta època, però que no sé si durarà massa. Tot seguit busquem la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També ens posarem al dia amb l'actualitat informativa i de seguida està amb nosaltres ja el Joan Ramon González per parlar de bocins d'història dels nostres carrers. A partir de 2:15, Parlem de noves tecnologies en presentació ahir d'Apple, enfocada només al món educatiu. Veurem aquestes novetats. També parlarem de gestionar diferents comptes bancaris a través de les noves tecnologies, però amb seguretat. I tot això ho farem amb Jaume Sitjà i David Cacerol, Infocope Lleida. Abans, però, busquem aquesta previsió meteorològica, que, a més, de per si ja és una de les informacions que sempre interessen, saber quin temps farà, però quan s'acosten dies festius és una informació que pren encara més protagonisme. Des de l'Agència Estatal de Meteorologia, Lluís Miguel, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Les properes hores vindran marcades pels núvols prims, poc importants, tot i que al Pirineu es faran una mica més denses aquestes nuvolades al llarg de la nit, fins i tot amb alguna precipitació al voltant dels 2.000 metres d'altura pel que fa a la cota de neu. Ja diem, a gran part de la província només alguns núvols prims poc importants. Les temperatures pugen la tarda del dimecres amb màximes al voltant dels 24 graus a Lleida, 23 a Balaguer, 21 a Tàrrega i la Seu d'Urgell, 17 graus a Viella. Hem vist el dijous, seguirem tenint alguns núvols prims, sobretot quan més cap al nord de Lleida, amb alguna precipitació poc important a l'àrea del Pirineu. Cota de neu que baixarà una mica fins als 1.600-1.800 metres. El vent seguirà feble i les temperatures han de baixar una miqueta respecte a les d'aquestes hores properes. Estarem parlant de màxima de 19 graus a Lleida, 18 a Balaguer, 16 graus a la Seu d'Urgell, 17 a Tàrrega, 12 graus a Viella, tot plegat amb una nit que es mourà entre els 4 graus de Mitjaran i els 8 graus de la capital de la Terra Ferma. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Lluís.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Com a darrera hora direm que la UNESCO decidirà en els propers dos mesos si Conca de Tremp-Montsec és Geoparc Mundial. Aquest seria el segon del territori català, on actualment hi ha el de la Catalunya Central i el 12è a l'estat espanyol. I recordem que parlant doncs, de Setmana Santa, evidentment també parlem de mones, i els pastissers catalans esperen vendre'n unes 700.000, un 1% més que l'any passat. A Lleida, els forners confien vendre unes 180.000 mones, una quantitat similar a la de l'any passat, però que fins i tot podria situar-se lleugerament per sobre si el temps acompanya, segons les previsions del Gremi de Forners de les Terres de Lleida. Tot seguit, parlem d'esports amb Control Motor.
La informació esportiva per gentilesa de Control Motor.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Parlem d'esports i, evidentment, hem de seguir parlant d'hoquei perquè hem de celebrar aquest nomenament de Lleida com a final de la Copa CERS. Recordem que serà el 28 i 29 d'abril i que ha estat guanyada gràcies a 25.000 euros que es va licitar juntament amb la Paeria.
Vols menjar bé i variat i no tens ganes de cuinar? El Tiberi de la Roser ho fa per tu. De dilluns a divendres, menú amb dos plats a 5,95 euros. Els dimecres, oferta de pollastre a 8 euros. El dissabte i diumenge, menú especial de canelons, patates i pollastre a 17 euros. Cada cap de setmana, noves ofertes al Tiberi. Tiberi de la Roser, carrer Acadèmia 15 o 973 28 95 20.
Autocamions Erbi, taller autoritzat d'Evobus Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamions Erbi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses.
Cerealista. ¿Buscas protección frente a las malas hierbas para tus cultivos de trigo, cebada, centeno y triticale? Axial Pro te ofrece la máxima eficacia, seguridad y flexibilidad en el tratamiento contra las malas hierbas de hoja estrecha. Axial Pro, para los profesionales del futuro. Y es de Syngenta.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50. Horario de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 a 8.
Y I com cada dimecres, Setmana Santa inclosa, està amb nosaltres ja el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Molt bé, ara sí que ja és Setmana Santa, ja sí, preparant home. Per descansar uns dies, no? Ricard, te vas cap a casa rural, cap al Pirineu...
Doncs mira, et desvetllaré que ja ho tenia, però que he afegit una destinació o un lloc on anar, i és a veure el naixement del riu Segre.
Home, això està molt bé, m'agrada.
Sí, perquè mira, el gran ens juga torneig. És curiós com canvien les coses, eh? I això ho parlava amb la meva padrina, que és
sí,
molt
sí,
gran.
Sí, 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 sí.
I ens van posar un torneig, ens han posat un torneig Divendres Sant.
Déu-n'hi-do.
Divendres Sant, quan sí, els meus padrins eren jovens, sí, o sigui, Divendres Sant...
Santíssim, vaja, és que no es podia fer res.
El meu padrí ho deia, pràcticament no es veien cotxes per la carretera.
No, i tant, i tant. I,
nosaltres ara tenim un torneig que no passa res, eh? Vull dir, sí, veure, no sé, les sí, coses sí, van sí, canviant, sí, la gent que vol fer-ho d'una manera ho fa d'una manera, i els que no, no. Però ja que estem, anirem per aquella zona, cap a la Seu, Puigcerdà,
bé,
i per aquella zona. Però l'altre dia, escoltant-te, vaig pensar, sí, caram, doncs si el riu Segre neix per allí...
Sí, neix, doncs, mira, bueno, has de passar a Puigcerdà...
Sí, però, bueno, però estan sí, a Puigcerdà sí, ja estàs.
Al Seu de Montlluís,
dic, caram, ja que estem allí, anirem a veure com... No sé si està marcat, no sé si realment...
Està marcat, se pot fer senderisme, evidentment, pots continuar per la vall, per la capçalera...
O sigui, amb cotxe no hi puc arribar.
Tot no, al final, bueno, al final has de deixar-lo... Si és un terreny pots arribar bastant, però bueno, després el riu, clar, és on neix el riu. No és allò de la Fonteta, bueno, sinó que és la vall i si vols pujar, cada vegada has de pujar més hauries
clar,
de pujar
clar,
al pic.
Clar. Però vull dir, et consta si està marcat? Sí, hi ha una sí, zona amb una placa o una edificació, una zona...
Està senyalitzat, i la veritat és que...
Bueno, ho buscaré, t'enviaré fotos.
Però està senyalitzat que diu cap al naixement del Segre, uh-huh, la vall del Segre, d'aquestos de senderisme...
Que a més es diu riu Segre, a la zona de França, clar, el riu es diu igual a tot arreu.
Oh, clar, és el Segre, això faltaria, no?
I per què es diu Segre? Perquè allí hi ha el pic de Segre,
sí,
oi?
Sí, però el pic del Segre suposo que agafa el nom del riu.
Ah.
Diria jo.
I el Segre no ve del Segrià, de la comarca?
No, el Segrià vendria de Segrianus, que és una deformació de Segre, però que és el barranc que neix a la zona del Guaire i que va desembocar aquí a les Escoles Alba. Que després sí, aquí es converteix en la riera, la Clamó de Picabaix.
I per què es diu riu Segre? Bueno, jo sé que no veníem a parlar
d'això. No ho sé, la veritat és que no ho sé. Però bueno, és el que dèiem abans, els romans li van dir Sicoris i per això es diu Segre.
Ah, correcte, val.
Llavors,
ja sabem
ara,
ve,
si van ser els romans de Lerda o van ser els romans de la Cerdanya, els seretans, que li van dir primer el nom...
Clar, és que és veritat, clar, el pic de Segre, no saps... clar, segurament és perquè el riu ja tenia aquest nom, per tant la muntanya va adoptar aquest.
Segurament.
Això a la zona de França. Eh? En fi, bocins d'història, que no són aquests.
Bueno, doncs com vam dir la setmana passada, el Baix Segre, que ara... ja les flors ja comencen a estar una mica de capa caiguda, però bueno, aquestes floracions vermelles, que són les fruites que diem de pinyol, doncs com els préssecs, els albercocs, en fi, tota aquesta fruita que tenim a l'horta, que fan aquests camps vermellosos, i és curiós que les cireres, l'arbre és blanc, és a dir, que la flor del cirerer és blanca. I també a vegades s'alternen i bueno, fan un espectacle xulo en aquest Baix Segre, i que penso que amb fortuna pues, s'ha posat de moda i, bueno, veritablement, insisteixo, tots els pobles del Baix Segre han fet rutes, probablement els que han destacat més són Alcarràs o Aitona com a pionera d'aquestes rutes, que inclús ha fet amb un vol de globus, volar per sobre d'aquestes plantacions, tot i que aquest any potser per les pluges d'última hora i tot no estaven tan espesses com d'altres anys les flors, és a dir, que han estat una miqueta més lleugeres. Però parlaven de que això dura tot això 2-3 setmanes, màxim un mes, però després acaba i sí que pots vindre pues, a menjar la fruita, a gaudir de la gastronomia, gaudir d'aquest paisatge especial que és el Baix Segre, que sempre dic que és un diamant en brut que tenim aquí a 30 quilòmetres de Lleida, que la gent de Barcelona o de l'Orient de Catalunya no el coneix, però que tenim un patrimoni, que aquest està tot l'any, que és el patrimoni històric, el patrimoni arquitectònic que tenim de primera categoria. I com deia l'altre dia, tenim una sèrie de jaciments arqueològics que alguns són únics a Catalunya, i que cada municipi d'alguna manera té un, amb el qual se pot fer una ruta arqueològica i que d'alguna manera des del monestir de Vinganya, que està a Serós, un monestir que pertany a la Diputació de Lleida i que és el primer monestir trinitari de la península Ibèrica, que està construït sobre una torre islàmica, per tant tindríem aquí la relació dels àrabs i ja de la conquesta cristiana, des d'aquest monestir se promou aquesta ruta que permet pues, veure, per exemple, una necròpolis d'incineració de la gent com a l'època ibèrica, ibérico anterior a Roques de Sant Formatge, que està tocant allí al terme de Serós, i que són quan la gent s'incineraven, que cremaven les seves restes, ficaven les urnes dintre d'un forat a terra i feien com un túmul al voltant, i que actualment l'any passat s'han consolidat quatre, i que permet entendre molt bé com eren aquestes maneres que tenia la gent d'enterrar-se des del segle IX o X abans de Crist fins a l'arribada del cristianisme. Durant quasi 1.000 anys era la tècnica que havia per fer. Si continuem pujant, bueno, si anem un moment cap al sud, tenim que a part hi ha un altre monestir, que és el monestir d'Escarp, un monestir cistercenc, que està a la confluència precisament de l'aigua Barreig, que està en el terme de Massalcoreig, un monestir que està al poble molt deteriorat, així com el de Vinganya, doncs ha fet esforços de recuperació. El d'Escarp, en la desamortització, va passar a mans particulars, i probablement el que més destaca és aquest campanar xulíssim, que marca una mica aquest lloc emblemàtic, i que d'alguna manera aquests cistercencs, aquests monjos que havia aquí en aquest monestir, van passar el riu a l'altre costat per tenir unes granges, i va donar origen al nom de la granja d'Escarp, que és la població que hi ha a l'altra banda, i que està sota d'un conjunt arqueològic de primer ordre, com és el Fortí de Pedro, un poblat de l'edat del bronze, la Serra del Calvari, un poblat de l'edat del ferro, que sembla que és tan gran que podien considerar que era una autèntica ciutat dels primers explotadors del ferro al segle VIII abans de Crist, que probablement ja venien influïts pels fenicis que pujarien per l'Ebre i pel Segre, i que probablement tenien un port fluvial en aquella zona. Això ho estem treballant des de la secció d'arqueologia de la Diputació amb projectes anuals. I després un poble ibèric a l'altre costat, que és la zona aquesta que diem del Calvari, i una ermita molt interessant, que és l'ermita de Sant Jaume, que és d'aquesta tradició de les vies de Sant Jaume, que passava per aquí, del camí de Sant Jaume, aquesta ermita, en la qual encara tenim una vall que quasi bé podríem dir una vall sagrada, perquè hi ha pintures rupestres, patrimoni de la humanitat, des de l'any 98.
Clar, és que a més el camí de Sant Jaume a Lleida és el...
Hi ha diverses variants.
On creu?
El Segre?
Sí.
El Pont Vell.
El Pont Vell,
el Pont Vell, és l'únic pont que tenia, passa pel Pont Vell.
I a partir d'allí ja marxa per Rufe...
El camí català, a partir de Tàrrega, té una desviació. El que vendria per la zona de l'actual Nacional 2 cap a Lleida, però a partir de Tàrrega també hi ha altra desviació que puja per la zona d'Anglesola, Belcaire, va per Balaguer, creuaria el Segre llavors a Balaguer, i va passant ja per la zona de Tamarit, cap a Osca, i d'allí cap a Pamplona, i també l'agafa, és a dir, que són aquestes variants. I després hi hauria un camí que vendria per l'Ebre, i llavors aquest, el que segueix el Segre, de nord a sud, perquè el Segre, de fi de comptes, és una via de comunicació entre el nord i sud perfecta, no? Si anem cap a Aitona, cap als pobles del nord, Aitona té probablement una riquesa patrimonial de primer ordre, i probablement el jaciment més destacat és el de Genó, un poble de l'edat del bronze, de l'any 1100 abans de Crist, que és el primer que marca ja un urbanisme, en el que sentit de que les cases no es fan aïllades, cadascú una mica al seu aire, en plan campament, sinó que s'organitzen i se fan cases adossades, una al costat de l'altre, compartint un mur que tanqués, un mur perimetral, que era de tots. Llavors queda el poble com una vila closa, com un bon falco murallat, que potser és la gent que ho té més a la vista, amb una única porta d'entrada, en la qual estaven tots junts, compartien...
Sí, junts però separats.
Separats dintre, però al mateix temps eren junts en el sentit que compartien una defensa conjunta per cada possible enemics. En aquest poblat, que a més està tot fet de pedra, l'any passat, la setmana passada, pues es va parlar en el congrés aquest de la pedra seca que es va fer a les Illes, precisament aquest que seria un dels primers exemples de construcció de pedra seca, perquè fa 3.000 anys que es va fer tot un poblat amb pedra. Després la tècnica habitual aquí a casa nostra és la tàpia, que és la terra, que és més abundant. I en aquest poblat pues recordaran alguns oients...
Ja, però
que...
quins han durat més? Els de pedra o els de tàpia?
Pues en aquest cas és de tàpia.
Ah, sí? Curiós, eh?
La tàpia, sobretot medieval, dura més, perquè aquest de pedra va caure tot.
Caram.
Es va conservar tot caigut, perquè feia molt vent, i allò al
final...
Caram. Sí.
Doncs mira, si hagués sigut pregunta d'examen, jo l'hagués fallat, aquesta.
El de Genó solament té les filades de baix de la que aguantava les parets, i de tàpia en alguns puestos trobes fins a 50-60 centímetres de tàpia encara conservat, perquè al caure la pròpia terra te conserva la tàpia.
Correcte.
I no s'erosiona. I aquest, com va caure tot, va caure perquè va bufar el vent fort, que és el que li passa a Genó. Aquí a Genó també fa uns 12 anys es va trobar la cervesa més antiga d'Occident, que ara ja ha quedat una mica més retardada, i que demostra que era una beguda...
La cervesa.
Uh-huh. Abans la cervesa, fins a aquesta descoberta de Genó, la més antiga era Alemanya, del 600 abans de Crist, però Genó la doble perquè se va al 1100-1200 abans de Crist. Després s'han trobat...
Perdó, o sigui, ara et diré una tonteria, t'ho dic amb clau d'humor, però evidentment no s'ha trobat una llauna de cervesa.
No.
Ni una xapa.
Dintre d'una tenalla... Genó, és curiosa la història aquesta de la cervesa, que potser li podem dedicar un programa especial, perquè si no...
En parlem un altre dia.
Jo donarà per un programa, perquè i així s'acaben de rematar una mica aquest Baix Segre. Per tant, quedem emplaçats pel proper programa, parlem de la cervesa de Genó. Llavors, Genó té un altre complement a l'altre costat del riu, que és Carretalà, que hi ha una església que se considera a vegades que era una església romànica perquè tenia l'absis orientat a l'oest, que és el contrari de lo que són totes les esglésies romàniques. Ara ben analitzat, sembla que està més vinculat a lo que seria el tardoromànic i principis del gòtic, a lo qual per això l'absis va direcció contrària. És un petit tresor que està sobre d'una vall en la que Aitona, que té el lloc dels Sants, el Pare Palau i la Santa Teresa de Jornet, pues tenim aquests llocs. Sí. I tenim el castell d'Aitona, relacionat amb els Montcada, i ja per acabar, a Soses, tenim el complexe de Gebut, que em sembla que vam parlar alguna vegada, però que tenim un poblat ibèric que també s'ha recuperat ara. Hi ha Torres, en Carra Sumada, que és l'ermita que d'alguna manera domina tota aquesta entrada al Baix Segre, que està sobre un poblat ibèric. Per tant,
al final és tot l'acompanyament del riu Segre.
Sí, exactament, per tant,
la zona del Baix Segre.
Sí, sí, sí. Per tant, es pot fer aquesta ruta tranquil·lament i gaudir-lo i d'aquest paisatge tot l'any, i que ara té aquest plus de les flors que val la pena.
Molt bé, doncs fem una pausa i de seguida parlem de carrers.
Migdia.
COP i Lleida.
Estàs informat.
Cuando tienes coche nuevo, estás muy pendiente de él, ¿verdad? Que no le den golpes, que nadie coma adentro, al taller ante la mínima alerta. Pero pasa el tiempo, pierde interés y se va descuidando. Por eso, este es el momento de redescubrir el amor por tu coche. Ahora que vienen días de fiesta y queremos disfrutarlos al máximo, una revisión del coche es imprescindible para evitar cualquier incidente o, lo que es peor, un accidente. Neumáticos, líquidos, parabrisas, chaleco reflectante, triángulos y cadenas si viajas a zonas de montaña que con la nieve nunca se sabe. Son recomendaciones de la Dirección General de Tráfico. Tener el coche a punto y planificar el trayecto es viajar mejor y más seguro.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiacope, en facebook.com/mediodiacope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-23-0000.
Siéntate un momento y párate a pensar. Si eres buen conductor, ¿no deberías pagar menos por el seguro de tu coche? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Los bomberos de la Comunidad de Madrid han extinguido ese incendio y se han encontrado en esa habitación a dos niños ya fallecidos.
De repente, en Facebook empezaron a aparecer anuncios relacionados con bebés.
No le dio ningún tipo de
especial
importancia.
Cuidado, porque una vez que está el daño hecho, queda ahí de por vida.
¿Qué está pasando?
840 millones de personas, que es una de cada nueve, no tiene acceso directo al agua potable, lo cual hace que mucha gente muera. ¿El agua?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Vive la Semana Santa a través del séptimo arte. Ben-Hur. Rey de Reyes. Quo Vadis. En busca de la tumba de Cristo. La Semana Santa. Paso a paso en 13.
Doncs apa, parlem de carrers amb el Joan Ramon González.
Bueno, pues a l'hora de parlar...
O classes o...
Ah, és un carrer, és el carrer de Bobalà.
Carrer de Bobalà.
Sí.
Em sona i no sé on està.
És un carreró petit que està a Príncep de Viana, entre quan surts de l'estació del ferrocarril abans d'arribar a Prat de la Riba. A la dreta hi ha un carreronet, sí, que va a el que seria...
Que abans no tenia sortida.
Correcte.
I ara sí que n'hi han fet una per darrere, sí?
Una de cotxes per los vehicles que van als parcs d'allí, i té la peatonal que puja.
Sí, 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 sí.
Aquest carrer està dedicat a Bobalà, que és algú que conegui el Baix Segre dirà, ostres, no pot ser, Sant Joan Ramon s'ha deixat un jaciment fonamental, que és el jaciment de Bobalà a Serós, un jaciment d'època visigoda, el més important que hi ha d'època visigoda a Catalunya, el de Bobalà. L'ho he deixat ara per parlar del carrer. Així, és l'únic jaciment arqueològic que té un carrer Per tant, em fa il·lusió que hi hagi un carrer que hagin pensat dedicar-li amb ell. I aquest està a Serós, a l'altre costat del riu Segre, i és un jaciment que correspon a una església paleocristiana d'origen, però que sobretot se desenvoluparia en època visigoda, per tant és bàsicament del segle V al segle VIII. A l'arribar als àrabs, l'església i el poblat que hi hauria al voltant quedaria tot destruït i arrasat, i es va començar a excavar ja l'any 68 per part de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, i es van trobar potser un dels elements més importants que hi ha al Museu de Lleida, com és un incenser de bronze, que és d'origen copte, que ve de llavors d'Egipte, també un baptisteri que se va restaurar i està també visible, però un baptisteri, per, tal com se batejaven en època visigoda, que era per immersió, no quatre gotetes d'aigua com fem ara amb una petxina, sinó que el que anava a prendre el baptisme tenia una piscineta i se ficava dintre i se ficava tot sencer, com ara es fan a vegades als rius, o que també es feia a l'època que el mateix Jesús es va batejar al Jordà d'aquesta manera. I d'altres elements d'aquesta església, que insisteixo, és un jaciment que ara més està molt ben consolidat, hi ha uns plafons que al visitant li permet entendre com ha evolucionat aquest jaciment de Bobalà, i la part del poblat veure pues, que hi havia una zona on hi havia unes taules grans perquè la gent mengés en plan així molt familiar, hi havia la zona de cellers on ficaven les botes de, per guardar el vi, amb la qual se veia pues, que tenia una producció vinícola important. En fi, un poblat que en aquest cas, com parlaven abans, té els basaments de còdols, que són els basaments de les cases, i la tàpia, que hi hauria a sobre, i en aquest cas ha conservat uns 50-60 centímetres de la tàpia original.
Ah, caram!
Per això ja, el mateix, el que dèiem, en aquest cas s'ha conservat perquè va caure tot i va quedar tot colgat. Per tant, Bobalà, a Serós, a 2 quilòmetres a l'altre costat del riu, i que té aquest carrer, pensant en aquest jaciment, en aquesta zona, com han dit abans, que ara últimament s'ha recuperat una mica, el fer també la part de les sobrevies, i que permet aquestes sortides que abans no tenia sortida.
I tant. Doncs mira, quan passeu per Príncep de Viena o pel mateix carrer Bobalà, ja sabem d'on ve aquest nom.
Correcte.
Joan Ramon González, escolta, acaba de gaudir de la Setmana Santa.
El mateix, i tu que descobreixes bé l'origen del Segre. Jo, el proper programa parlarem de la cervesa, que ja veuràs que us agradarà, que t'ha relacionat també l'origen del Segre.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
El seguro de coche perfecto tiene las mejores coberturas, pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como cambiar de ruta un día de mucho tráfico y encontrarte un semáforo en verde. Y otro, y otro, y otro. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en verti.es. El seguro de coche más que perfecto.
Hoy es un buen día para hacerle un regalo a tu coche repostando carburantes premium a un precio más bajo. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y encuentra la mejor calidad a menor precio. Más información y estaciones adheridas en Repsol.es.
Hola, Nuri. ¿Qué tal la Semana Santa?
Hola, Bea. Pues muy mal. Nos robaron en casa al día siguiente de irnos al pueblo y tuvimos que volver corriendo.
¿En serio? ¿Y cómo fue?
Pues me llamó mi vecina diciendo que tenía la puerta abierta y la cerradura forzada. Nos desvalijaron la casa entera.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que parlem de noves tecnologies, com sempre, la meitat de la setmana, i aquesta setmana doncs no tenia per què ser menys. I està amb nosaltres ja tot l'equip del InfoCope Lleida, amb Jaume Sitjà al capdavant. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també està amb nosaltres el David Casero. David, què tal? Bon dia.
Hola, muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal?
Bueno, estem a Setmana Santa, hem tingut presentacions, les noves tecnologies que no paren. Jaume, de què parlem avui?
Doncs, bueno, com sempre, un dimecres més de noves tecnologies. Per això és dimecres i ja són 2:15. Doncs avui parlarem de com podem integrar tots els portals dels bancs que interactuem habitualment amb una empresa, no? Una empresa, doncs, tenim diversos comptes. Què us semblaria si poguéssim integrar en un sol portal o aplicatiu?
Jo, perfecte.
Segurament el financer de l'empresa estaria molt content que ho pogués controlar tot alhora. Per això ho parlarem a l'espai de l'entrevista. I després, com no, farem la petita pausa musical pel concurs d'adivinar la cançó o l'any.
Avui és molt fàcil, ja la tinc triada.
Sí?
Venga. És facilíssim avui, eh?
Però ho tens preparat avui.
Sí, sí, però és cançó de pèls de punta. Bueno, almenys a mi, eh?
Venga, segur que ens has preparat aquí un clàssic, David.
Eso es que lleva guitarras.
Ara que està la pregunta, l'ha tocat el David?
Bueno, no sé, és probable, és probable. És probable.
Doncs vinga, què més? Després, com sempre, la tertúlia Freak. Avui, com no, la presentació de... desgranarem una miqueta de la presentació que ens va fer ahir Apple. També tenim una mica de rumorologia. També Huawei va presentar el seu nou flagship. Tenim més coses preparades, però és que ens comencem aquí a enrotllar la tertúlia i ja veus. Que al final el temps se'n va a sobre.
Sí, sí, tu presenta dos temes i prou.
Sí, bueno, dos... Sí,
dos, tres.
Ni tinc dos més, eh? Sí, tinc dos més que també és superinteressant. Però al final me vull guardar sempre els tres minuts últims pel final. Ja saps que sempre acabem les fantàstiques idees i solucions i comoditats que ens portes, com sempre, a l'Espai Tecnològic del carrer Segòvia número 4 i a internet, com sempre, espaitecnologic.cat.
I a més és que estem a Setmana Santa. Jo fa un any vaig treure una barra per penjar l'iPad entremig dels dos seients del cotxe que l'he fet anar que no veguis. Eh?
Doncs esperarem al final perquè sempre hi ha una sorpresa i una utilitat i una, sobretot, com he dit, una comoditat.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Doncs apa, Jaume, l'entrevista del dia.
Som-hi, doncs. En l'actualitat, tots ja entramos en la banca online i les empreses és a diario, ja que és vital poder controlar les entrades i salides de caja. Però què passa quan tenemos varias cuentas en entidades diferents? Cada entitat tiene su portal, su usuario, su password i su manera de interactuar con él. Hoy hablamos de la herramienta que nos va a facilitar mucho esta interacción con nuestras entidades. Y para explicarnos cómo, tenemos con nosotros a José María Martín, CEO de Paymatic. ¿Qué tal, José María? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, aquí a punto que nos expliques muchas cosas. La verdad es que entrar en varias entidades es una molestia, sobre todo si lo haces a la misma hora, a la misma vez, y casi es imposible hacerlos todo a la vez, porque te empiezan a temporizar los portales y no puedes interactuar con ellos. Hemos visto, tenéis la solución. Explícanos qué solución lo hace posible entrar todos a la vez.
Bueno, como apuntabas, normalmente un usuario, y mucho más una empresa, trabaja con varias entidades, con varios bancos. Entonces, en el día a día de las empresas, lo habitual es acceder continuamente a la información que tiene en las cuentas de estas entidades, y no solo acceder a la información, sino también operar. Recibir y emitir transferencias para gestionar sus cobros y pagos. Este es el día a día de las empresas. Claro, lo que pasa es que los bancos se piensan muy egoístamente que las empresas solo trabajan con ellos mismos.
Sí,
y
sí.
La realidad es que las empresas trabajan con múltiples entidades. Por lo tanto, esta tarea de entrar continuamente a la banca online de los bancos, pues se convierte en una tarea repetitiva, tediosa y además muy poco productiva. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nosotros proponemos desde Paymatic? Nosotros proponemos automatizar todo este proceso. Al final, lo que vemos en las cuentas de los bancos son apuntes que regularmente aparecen en la cuenta y es una operativa que se puede automatizar, de tal forma que una persona no tenga que estar punteando o gestionando uno a uno las operaciones que recibe de su banco. Entonces nosotros aportamos herramientas, gestionamos la entrada y la salida de fondos de esas cuentas y todo con la mayor seguridad y sobre todo contando con una licencia que tenemos del Banco de España que nos permite manejar la información y los fondos de nuestros clientes.
Uh-huh. Buenas tardes, soy David. Digo, una pregunta, ¿la operabilidad es total? Es decir, ¿podemos en la administración de la empresa ejecutar todos aquellos apuntes financieros y demás? Es decir, ¿gestionar toda la parte de envío automáticos de recibos y demás?
Sí, realmente, básicamente hay tres formas de gestionar pagos, que son transferencias, adeudos o recibos domiciliados y pagos con tarjetas de crédito. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente estas tres funcionalidades en un banco están separadas. o lo proveen diferentes partes del banco. Las tarjetas se proveen a través de TPV, las transferencias entran directamente en las cuentas y los recibos domiciliados tienen una frecuencia de uso pues que no es síncrona. O sea, tú puedes emitir un recibo y te puede venir devuelto o el pago de ese recibo varios días después. Entonces, la operativa está desconectada. ¿Qué se requiere para ello? Pues tener que conectar diferentes fuentes de información, y eso se resuelve integrando todo en un único proveedor que pueda automatizar todas esas tareas.
Cuando nos dices integrarlo todo en un único proveedor, a mí se me pasa por la cabeza, para que lo pueda entender, que sería como un hot suite que gestiona todas las redes sociales.
Pues algo muy parecido. Lo que pasa es que en el entorno financiero.
Sí, pero realmente lo que gestionaría serían todas mis cuentas bancarias de entidades diferentes.
Correcto. Porque tú, como empresa, puedes decidir desde qué cuenta bancaria puedes realizar una determinado tipo de operación, o centralizarlo todo a través de una entidad, o utilizar varias entidades para hacer tu operativa. Normalmente no sueles tener todos los fondos en una misma entidad, o los productos, como pueden ser TPVs o como puede ser el producto de línea de crédito que te presta un banco, no está siempre en la misma entidad. Entonces, lo que hay que hacer, como tú bien dices, es integrar todas esas cuentas independientemente de la entidad con la que trabajes, y poder gestionarlas directamente desde tu software, tu ERP o tu software de gestión y contable. De esa forma sí que puedes lanzar operaciones automáticas y gestionar de una forma más ágil la operativa del día a día.
Entiendo que la herramienta se puede integrar con mi ERP, entonces.
Correcto. Al final, aquí la clave son las famosas APIs, que lo que permiten es integrar funcionalidad de terceras herramientas, en este caso bancos, integrarlo dentro de tu software de gestión, pues para programar o construirte tu propio banco. En vez de tener que adaptarte a la banca online de 6-7 bancos distintos, pues tú lo que haces es coger la funcionalidad e integrarla en tu software de gestión. De esa manera, casi es como construirte tú el banco en tu propia empresa.
En la nota de prensa que lanzasteis, había un párrafo donde comentabas que el sector bancario está discutiendo la necesidad de un sandbox regulatorio y que Paymático ya está dando este cumplimiento normativo para que los clientes operen con total garantía. Explícanos a nosotros y a los oyentes de Cope Lleida qué es un sandbox y por qué no hace falta con Paymático.
Bueno, realmente la parte de sandbox se refiere a el auge de nuevas empresas fintech, que es empresas tecnológicas basadas en servicios financieros, que para prestar servicios muchos de esos proyectos necesitan estar regulados. Entonces, conseguir una licencia y sobre todo cumplir la regulación es muy complicado. Lleva unos procesos burocráticos bastante complicados. Y lo que se propone es que hay muchos modelos de negocio que están creándose, que son totalmente nuevos, que hay que validarlos antes de saber si necesitamos pedir una licencia, si meternos en burocracia o si tener finalmente la supervisión, en este caso, del Banco de España para poder operar. Entonces, como eso requiere mucho esfuerzo, lo que se está planteando es, oye, ¿por qué no probamos primero el servicio, pero que tenga supervisión en un entorno controlado, y que el supervisor pueda ver que la actividad que estamos haciendo con fondos de terceros, de clientes, está totalmente protegido? Entonces, lo que se plantea es ese entorno sandbox, que es como una especie de terreno de arena para niños, pero que esté supervisado. Claro, ¿nosotros qué proponemos? Nosotros somos una entidad regulada. Nosotros ya tenemos permiso y autorización para poder operar. Entonces, en vez de plantear un sandbox, lo que decimos es, oye, si necesitas construir tu actividad y necesitas regulación, nosotros te damos la cobertura regulatoria, porque nosotros ya estamos cumpliendo. Entonces, te ofrecemos los servicios que nosotros podemos prestar, tú lo conectas a tu propio servicio y así puedes diseñar tu servicio fintech con total garantía y sin tener que estar en una fase intermedia, sino cumpliendo realmente toda la normativa.
José María, yo me quedo un poquito como resumen, que sois el hot suite de la banca para entidad. Me quedo con eso porque...
Se ha quedado bien, Jaume.
No, es que al final tenemos que hablar con un lenguaje, me parece estupendo todo lo que explicas, pero al final tenemos de asimilarlo o de poner ese ejemplo de algo que hemos tocado o algo que hemos vivido para comprenderlo.
Pero aquí, como bien nos explicaba, 100% regulados y 100% con seguridad, porque hablamos de algo como algo tan vil como es el dinero, ¿no?
Que nos... No, y todo lo que son transacciones y el tema de las leyes. Para terminar ya un poquito, ¿dónde podríamos, en qué página web podríamos encontrar información de Paymatic?
Pues nosotros tenemos la información en www.paymatico.com.
José María Martín, CEO de Paymatic, gracias por compartir unos minutos aquí en Cope Lleida.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Migdia, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Era de pèls de punta o no?
Sí, senyor.
Jo ho dic, mira, ho vaig dir crec que ahir també, que vaig repetir, i jo hi ha cançons d'aquelles que escoltes i...
Va, això és un clàssic, Ricard.
Sí, és un clàssic, però hi ha clàssics que t'entren més i d'altres menys. A mi aquest és un d'aquells, escoltant la veu de Freddie Mercury i la composició musical i tot, que... ¿La has tocado, David?
Aquesta la pregunta.
Esta no.
No, bueno, me he atrevido. Pues... Estos son unos genios, son de sentarte y escuchar. O sea, unos tíos que hacen 100 voces en una canción grabada. Es que era cuatro genios, tío. Cuatro genios juntos.
Era en Queen, la veu de Freddie Mercury, el Show Must Go On.
No, jo era una pregunta, però, David, no l'heu tocat perquè és difícil d'interpretar vocalment o instrumentalment? O les dues coses?
És les dues coses. Es impresionante, es decir, para mí el grupo este que hay tan famoso, que ganó el concurso de imitadores de Queen, que bueno, pues han estado en teatros y hacen conciertos y demás, son geniales. O sea, ya solo poder imitarlos, poder llegar a, es impresionante.
Aquest tema que està bé dins del treball, Innuendo, es va llançar el 14 d'octubre del 1991 i ara ja anem directes cap a...
La Tertúlia Freak.
Vinga, tertúlia fric, Jaume.
Doncs vinga, comencem. Ara no sé si ho tenies o no preparat, David.
És igual.
L'efemèride, sí. Por supuesto.
Digues que sempre se la trau de la butxaca. Cada dia se la trau de butxaca. No em diu res.
De la xistera. Se l'ha sacat de la xistera.
I dic, ostres, no ho hem comentat, avui no ho hem preparat.
Además,
dic,
además...
Ara no sé si feu aquí en directe.
Además, hoy es superchulo. Además, hoy es súper chulo.
Venga,
porque,
va.
Porque es algo que está en la mente absolutamente de todo, incluso hasta de los más pequeños, como historia de la tecnología.
A ver.
¿Sabéis el 29 de marzo de 1989 que se presentaba?
89.
Uf, yo tenía 14 años, yo tenía 19.
No, yo más TikTok, no me he tanto, no.
Bueno, no sé si es va a presentar el protocolo de los 3W o...
No.
Lanzamiento de la Game Boy, la primera consola de mano con cartuchos cargables. Tan, 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 aquella gris.
De la Game Boy, sí.
Pues la Game Boy, 29 de marzo.
Monocromo.
Yo cuando has dicho el 89... Dic, no ho és. Però saps que volen tornar a editar el Commodore 64?
Ja, ja, és que ara estamos que les reediciones de tot esto ara, hipster, digo yo.
Sí, però ara tenim l'edat de fer-ho, els que llavors teníem l'edat de jugar.
Vols dir que no estan traient tots els productes i serveis per la generació del baby boom, pràcticament?
Perquè el ir al parque ahora a pasear con los niños igual con la Game Boy, sí, con el móvil.
Sí.
Va, que no te vean con el móvil.
Home, yo he visto fundas de teléfono emulando,
sí,
la Game Boy.
Hombre, desde hace mucho tiempo, sí, desde el primer
no, pero
día.
Sí, fixeu-vos-hi que tot el que furor 80s i 90s està fent furor.
Por supuesto.
Venga, lo que també ha fet una mica de furor i almenys ha aixecat lo que són les xarxes va ser la presentació que va fer ahir Apple amb el seu nou iPad i tot el tema de l'educació, no?
Sí, bueno, un paso que... a l'andar a l'olau.
Va presentar molta cosa o va ser molt concreta?
Però és que bàsicament va presentar un servei i per fer anar aquest servei havia d'actualitzar l'iPad.
Venga, ¿quién se lo iba a presentar?
Correcto, es decir, mirad, como siempre Apple, y siempre que hablemos de Apple, hablemos de su sistema operativo, ya sabéis que en esto de los que se hacen llamar entendidos, o los llamamos entendidos de todo esto, siempre tienen su resquemor de, no, es que es muy cerrado, es que solo puedes hacer lo que puedes hacer. Bueno, si Apple o su sistema operativo ha triunfado en algo, es que precisamente solo puedes hacer lo que ellos dicen que hagas, y eso te aseguran que funciona.
Y lo puedes hacer.
Efectivamente. Bueno, pues un paso más adelante es implantar todo el tema de la tecnología en el foro de la educación. Entonces, para el foro de la educación, por fin presentar una aplicación completa, desde la parte de integración en la estructura educativa, desde el punto de vista americano, mucho más del centro, ¿vale? Hacia todo el profesorado y hacia la interactuación online, on time, con todos los alumnos y familiares.
Sí, perquè en aquest moment una plataforma genèrica o estandarditzada per l'educació no cabe d'estar consolidada.
Bueno, plataforma no, hi ha cosetes.
Hay cosas, lo más utilizado y lo que más podemos conocer todos los padres mediante de nuestros hijos y demás puede ser el Moodle, ¿no? Algo, una herramienta de código libre que te la tienes que hacer tú al 100% o tienes que contratar una empresa para que te la configure y te enseñe y demás. Aquí esto es Apple, es decir, esto costará su dinero de integración y demás, ¿vale? Pero aquí ellos te lo integrarán, ellos te formarán y ellos te darán todas las herramientas, tanto de la de autoformación en contenidos y en la plataforma para el profesorado, como todo esto, cómo transmitirlo a todo el alumnado. En la parte del alumnado, en la parte del usuario final, que es donde más susceptibles estamos a entrar en todo esto, gastos, costes y demás. Bueno, pues como bien decía Ricardo, una actualización per se del iPad, del tablet, de este equipo, el cual ya sin llegar a ser un iPad Pro ya integra las funcionalidades, cómo no, del lápiz, estamos hablando de la parte de educación, y cómo no, de toda la parte de funda teclado, para tener todo el teclado, exacto, no, y la funcionalidad.
El tema del lápiz ayer fue máximo protagonista, ¿eh?
Correcto, es que desde el dibujo técnico, es que al dibujo artístico, a los apuntes, a la corrección de textos, a... bueno...
S'han actualitzat totes les aplicacions d'iWork, Pages, Numbers i Keynote, totes per acceptar entrada del llapis.
Mirar, hoy día lo que ocurre, bueno, seguimos hablando, terminamos de hablar, bueno, del usuario
perdona,
final.
Y una cosa que se ha filtrado ya esta mañana es bajada de precio en España, tanto del iPad como del llapis. El iPad baja en 50 euros y el llapis en 10.
Exacto, nos vamos a 109 euros.
Pero y... no porque Apple lo haya bajado, sino porque el cambio dólar euro ahora sí que ha bajado.
Exacto.
Això,
Y
al final l'iPad aquest podrà comprar qualsevol o només la gent del sector educatiu.
Sí, a ver, este iPad es para todo el mundo, cierto que con las aplicaciones del sector precisamente educativo, lo que entras, que es lo que iba a explicar para el usuario final, entras en un cloud. Es decir, ya Apple coge, te separa 200 gigas para ti en tu servidor.
Però això ho tens automàticament quan compres aquest iPad o tens de dir
No.
L'iPad el pots comprar, qualsevol persona el pot comprar. Si el compres a través de la teva escola, vale. Però l'escola primer s'ha hagut de ficar en contacte amb Apple i han hagut d'integrar el servei.
Al final el que estàs comprant és una licència d'uso.
Sí que tens descomptes extres per estudiant, o sigui, l'iPad ja no costarà 349 euros, sinó que en costarà menys, t'entren aquests 200 gigas a l'iCloud, però estàs dins de tot un programa formatiu ja.
Efectivament, entonces, es lo que digo, al final tú lo que adquieres es una licencia de ciclo formativo en el cual tú ya vas a tener tu espacio para gestionar todo esto. Y cuando digo todo, es todo. Todo el contenido multimedia, vídeos, imágenes, presentaciones. Es decir, mirar, al final, como decías en la entrevista, ¿no? Ostras, esto es el Hot Suite de... Bueno, pues mirar, todas las aplicaciones de código libre, Moodle y muchas más, ¿vale? Hacen todos los servicios y muchos más de los que presentó ayer Apple. Quitando la parte del cacharro, hacen todos esos servicios. Pero no sabemos cómo hacerlos funcionar. Claro. Es muy complicado configurarlos.
Te tienes de programa tú.
Exacto. Aquí es mucho más plug and play. Y además te acompaña Apple, te lo vende Apple y es integración de Apple, ya no de terceros. Es decir, ellos se aseguran de que tú tienes la plataforma y que la usas al 100%. Y que si no la usas al 100%, por lo menos la conoces y sabes cómo utilizarla. Bueno,
va haver una petita obertura de finestra en aquest aspecte, i és que, tot i que Apple t'acompanya i t'ho fa tot, la plataforma l'han obert a tercers. Sí, hi haurà aplicacions de tercers que estaran integrats amb la seva solució, però no has de patir per
bueno,
a res,
¿eh? Esto es al final, es decir, estamos hablando de un equipo educacional, dentro de una licencia educacional tú no puede haber un acceso de un Apple Store 100%. Entonces, allá lo que habría en la puerta es que a ciertas aplicaciones que ellos mismos supervisen y vean la integración de esto se basa porque Apple antes te dice en qué estás trabajando para darte ciertos APIs, una palabra que también ha salido antes, para poder utilizar el lápiz, para poder utilizar mi servicio de cloud, para esto no es libre para todos los programadores. Tienes que decirles en qué estás trabajando y luego que estas aplicaciones puedan entrar ahí.
Bueno, ya me hemos destrozado. Es que os he dicho dos temas y ya prácticamente no queda ni per segon, pero algo tenemos de dir de Huawei, que ahí va a presentarse un nou P20.
Bueno, ya lo hemos dicho todo. Una cámara que es un ojo y que más inteligencia artificial y más cámara y más ojo y más inteligencia artificial.
Cuatro cámaras lleva este
Cuatro teléfono, cámaras en la versión Pro. En la versión Pro, tres cámaras en la parte de atrás, que una llega a los 40 megapíxeles, flipante.
La otra de 20.
La
que no lleva tantos es de 20.
Todo con tecnología Leica, es decir, cámara, es todo lo que vimos ayer. Cámara.
Y notch. Sí. Y lleva el notch, ¿eh?
Exacto.
Pantalla sense bordes con notch y cámara.
Claro,
cámara.
Pero bueno, que ya lo llevaba el
P10. Sí, correcto, pero voy a decir...
¿Té una opció porque el que no les agrada el notch? Pues una barreta negra dalt, de canto a canto y nos veu.
Bueno, es que ¿qué quieres? ¿Una ceja o un ojo? Ya lo viste en el mobile.
Sí, al final.
¿Qué quieres? ¿Una ceja o un ojo? Ya está, cada uno se pone lo que se pone.
Doncs, no sé, Ricard, tenim algo més de temps per
pues
comentar.
No, Foxconn compra Belkin, ese es importante segundo. Foxconn es la que fabrica para Apple, la fábrica de Apple, compra Belkin. Belkin, enhorabuena, ¿eh? Sí, todos a las Maldivas a vivir, los de Belkin. Integración con el hogar, más, aquí. Hay que correr, y quieren correr y ser los primeros. Después de verano creo que vamos a ver algo muy gordo para nuestras casas con la parte de Apple, ¿eh?
A ver, porque lleva parado demasiado.
Pero bueno, por eso, pero mira, ahora ya he hecho una compra que tiene cosa desarrollada.
Bueno, sí, pero Foxconn es fabricante.
Sí, pero fabrica al 100% para los...
Para lo de Apple.
Para los californianos.
¿Y tú crees que Apple agafará tecnología de Belkin? ¿Y por qué no va a comprar directamente Apple?
No, porque ya tienen mucha cosa fabricada y como son fabricantes...
Han de
crear más
ecosistema.
Exacto.
¿No fabrique per més fabricants Foxconn?
Bueno, para el 99,9% para California Apple, y, ¿vale?
Es que suficiente.
Vale, y ahora con la compra esta lo que se evitan es tener que fabricar o ampliar las fábricas para el cacharraje. Cacharraje ya lo están fabricando y ellos van a meter su ecosistema, como dice Ricard.
No me lis, que voy cosas de Semana Santa.
Bueno, para acabar, lo que sí está claro es que la tecnología va cap a la llar.
Sí, está claro, se mete en casa ya.
Infocope, l'espai de noves tecnologies de Cope Lleida. ET, espai tecnològic, el multiespai per connectar els teus dispositius mòbils amb l'esport, la salut, la música, la llar, el cotxe i tot el que vulguis imaginar. Venda, reparació i configuració de mòbils i tauletes. A més, amb els nostres cursos aprendràs a optimitzar i fer ús dels teus dispositius. ET, espai tecnològic by Grup TIC, carrer Segòvia 4. Més informació a espaitecnologic.cat.
Espai tecnològic, casa.
Vinga. Bueno, tenim 4 dies de festa per endavant. Segur que anirem a algun lloc o altre. I gadgets i solucions, i quines idees teniu per anar de viatge?
Pues mira, todas las que queráis. Desde, como hablábamos la semana pasada, parte especial de robótica. A ver qué tiempo nos hace.
Ya la he comenzado a mirar, ¿eh? Sí. Yo a spytechnology.cat.
Si nos quedamos en casa, es un buen momento para jugar con nuestros niños a ser ingenieros o pequeños ingenieros, ¿vale? Muy básicos. Y como no, para todos los viajes, pues ya sabéis que desde las baterías, los cargadores, los soportes para el coche, para esos viajes que tenemos que hacer, no nos quedemos tirados. Ya sabéis, lo de la batería es muy importante, y proteger el teléfono, que si vamos a la nieve, y estos días que parece que hay mucha nieve, o si nos vamos a dar un paseíto a la playa, proteger bien el teléfono, que ya empieza
por el bosque o por la montaña,
la arena, la nieve, las rocas ya empiezan a hacer de las suyas en cuanto quedan unos días y salimos
la fuera. La protección es vital, ¿eh? Porque en estos teléfonos
protecció de funda, carcasa,
no,
batería.
No, batería, si no, el teléfono no funciona.
Auriculars.
Els auriculars pel temps lliure. Inalàmbrics perquè, clar, el cable no molesti.
Tot això ho teniu, eh? Espai tecnològic.
Por supuesto, para el deporte, para viajar...
Escolta, David, després de tant gadgets que ens has dit que necessito un kit, però necessito un posau. ¿No tendrías pas una maleteta de enquelles per posar tot ordenadet?
Es que, por supuesto, que tenéis todas estas maletas para poner tu cámara, ¿eh? Tu cámara de acción, tus cargadores, tus baterías, y así no llevarlo todo tirado.
Los cables, los adaptadores...
Todo tirado por la maleta.
Correcto, sí.
Los cables...
El teu kit...
Maletita, tu kit, tienes kit todo dentro. A ver, chicos, los cargadores aquí, tot a ver, allí. Tal,
sí, senyor,
el cargador,
sí,
de la Nintendo... Lo
cables...
Otro, uf, lo de los cables es una locura, ¿eh? Luego siempre llevas una mochila ahí llena de cables.
Los has de numerar, digo, a ver si vuelven todos.
He cogido yo cargadores, ¿eh? Eso que soy en casa. Yo he cogido cargadores, que llevo la mochila.
Escolta, ¿teniu promoció al Facebook?
Por supuesto, mirar, y además ahora con una promoción muy, muy especial para todos los asistentes y seguidores de la cursa de Bombers Lleida, con más de 7.000 seguidores y que quedan 3 semanas para este gran evento. Bueno, pues hay un concurso muy, muy especial de un reloj, un smartwatch de hasta 100 euros que, bueno, pues que se va a sortear, con lo cual
pues
empezar a clicar todos ya y a buscar
a Facebook, Spytechnology, a la web www.spytechnology.cat, y si no, el carrer Segovia número 4 a Lleida. David Casero, bona Setmana Santa.
Gracias, buenas tardes.
Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
I nosaltres, que ja anem directes cap a les 2 de la tarda, com sempre, que ha estat un plaer. Demà, programació especial de la cadena COPE, per tant, no ens escoltareu des de Lleida, però dimarts hi tornarem a les 12:20. Aprofiteu els dies festius. Bona Setmana Santa.